a Ràdio Estel.
Al punt de les 10 del matí, avui és dilluns, és 27 de juny d'aquest 2022, compartint tertúlia avui al matí amb l'Ivan Guerra, amb el Xavier Barrena i amb el Carles Fernández. Solen fer referència a aquesta enquesta que avui llegim al periòdico. És una enquesta que diu que si avui hi hagués eleccions... Ara faré un resum ràpid, eh? Després entrem als detalls els que us hagin cridat més l'atenció. Bàsicament, Esquerra guanyaria les eleccions, el segon partit més votat seria el PSC, els comuns, Ada Colau, baixaria fins la tercera posició, la CUP trauria més vots que no pas Junts per Catalunya, Ciutadans es quedaria a l'Ajuntament i entraria Vox. Pel boc gros, diguem-ne, una mica el plantejament que fa aquesta enquesta que falta. Mira, hi falta un any, no? 11 mesos. Per aquestes eleccions, per aquestes eleccions municipals. Ara, per tant, seria 1, derrota de Colau. Això no vol dir que no pugui ser alcaldessa, perquè em sembla que amb aquests resultats que hi ha, diguem-ne... Tot està per fer i tot és possible, una mica. Però vaja, Colau perdria les eleccions. Amb un PSC a l'alça, també simptomàtic, diguem-ne, tenint en compte que han ratificat tantes vegades a Collboni com a candidat, que si fos al futbol jo patiria, diguem-ne, de tants cops que l'han ratificat. I Esquerra, que té allà a Ernest Maragall, diguem-ne, que el van qüestionant, però mira, allà està, i amb les enquestes a favor.
Jo crec que és interessant en el sentit... A veure, jo primer, penso que ningú ens sorprenem de que això va de tres. Ja veurem en quines posicions, però va de 3. I que d'aquests 3, 2 governaran i n'hi haurà un que no. Jo crec que... Perquè no caldrà el tripartit, perquè ens entenguem. Perquè si sumen 2, doncs no s'hi afegeixen 3. Altra cosa és qui serà què. Per tant, la resta, diguem, sap greu, però l'oposició en un ajuntament és la irrellevància més bèstia, diguem. Sí. És molt contundent. El Parlament de Catalunya encara pots fer alguna cosa i el Congrés dels Diputats també.
Però això algun dia n'hauríem de parlar, perquè això passa perquè la llei diu el diu, diguem.
Però vull dir que de moment està l'oposició en un ajuntament, diguem, és fotut.
Sibèria. Sí, perdona, i plantegem-nos que és l'administració millor valorada en general.
Sí.
Precisament perquè els alcaldes manen.
Sí, perquè... Llavors, es confirma que la decisió dels comuns d'obligar Colau a presentar-se ve motivada perquè sense Colau això, diguem,
no tira.
Es desmuntava d'una manera espectacular, diguem. No fèiem uns Ciutadans, però sí que fèiem una Iniciativa per Catalunya Verds, ens anàvem els 4 i 5 de tota la vida, i consolidats. Per tant, la decisió de Colau no té a veure amb... És que ara només em queda un altre mandat perquè acabar el que hem començat, perquè no hem tingut temps, sinó que és una decisió política, raonable i sense cap mena de crítica, però que no cal vestir-la d'altres coses. I tercera cosa, jo crec que confirma que el PSC o es posa les piles o pot desaparèixer del poder.
Sí.
I com sabeu que jo tinc una porra, aprofito per reafirmar la meva porra, que crec que els Reis de l'Orient ens portaran un alcaldable que es diu Miquel Iceta. Perquè serà alcalde, qui vulgui ser alcalde, penso que ha de guanyar molt bé les eleccions. O sigui, no pot guanyar les eleccions amb vots, però no amb regidors, sinó que ha de guanyar amb un mínim de diferència respecte al segon, que sigui molt complicat fer una alternativa a aquesta alcaldia. I això, de moment, amb Collboni no s'aconsegueix, perquè Ernest Maragall està allà i no decau, no baixa. No baixa, per tant, i Collboni no puja prou. I sí que, diguem, contemplo la possibilitat d'una alcaldia no pas de la força més votada o compartida. Una alcaldia, perquè recordem que Ernest Maragall en l'últim dels últims intents...
Ja hi és, diguem-ne.
Que gairebé era fregava la paneta, diguem, que no, quan veia que no, sí, va arribar a oferir-li a De Colau 2 anys tu, 2 anys jo.
I aleshores ja estava tancat el pacte amb els socialistes.
Un dels jo crec que centenars d'errors que va cometre Esquerra en aquella post-data d'eleccions.
Sí, jo crec que de moment les enquestes serveixen per valorar els partits que tenen clar el candidat, que són sobretot Esquerra i els comuns. Esquerra, perquè el cognom Maragall continua sent com una mena de
miracle. Del qual el candidat renega, que això és boníssim.
Sí, sí, clar. Sí,
mira, la principal marca que
això,
té,
sí, això és
de la qual renega en el seu...
Sí, això és com els fills de les estrelles de Hollywood que diuen que no són actors perquè, però no per seu pare i no han tingut facilitats. Ens expliquem, oi? Pues vale. Hi ha gent que votarà Maragall pensant-se que és socialista, perquè també nosaltres, els analistes polítics, ens pensem que tothom està... Sí. Esmorzant, sopant i dinant, parlant de política, i la majoria de la gent és molt més normal, molt més assenyada, i no hi pensa tant en la política. Però, tornant al que dèiem, jo crec que això serveix per valorar la fortalesa o debilitat de les candidatures d'Ernest Maragall i Ada Colau. De Collboni, és el que tu deies, com que l'estem ratificant cada 5 minuts, i després, sobretot, de la gestió de la candidatura a la presidència de la Generalitat que va fer el PSC i Moncloa amb Salvador Illa, els socialistes tenen la credibilitat que tenen a l'hora de ratificar candidats. I això, quan tanquin les candidatures i la Junta digui que aquestes són les candidatures, ens ho creurem. Abans, ho sento molt, però no. El problema de la meitat cap avall és que Junts no té candidat i el PP no té candidat. I, per tant, la posició de Ciutadans i PP...
I Ciutadans el té des de fa res. Vull dir que no sé si l'enquesta del Jesop va arribar amb la candidata que la té designada, però vaja, però encara que hi fos, fa tan pocs dies que tampoc sé fins a quin punt...
Quan després responde otra vez, qui sap el nom de la candidata de Ciutadans.
Però, en tot cas, Ciutadans encara tira del que té de mínima estructura el PP, que recordem que el PP entra també a l'última...
5,05.
Amb per els pèls i amb un candidat com Josep Pou, que representa tot menys gairebé el PP de Barcelona, ja. I, de fet, s'ha demostrat durant aquests 4 anys. Per tant, és sobretot una enquesta dels candidats ratificats que ens creiem.
Primer, hi ha dues formes d'entendre la política, no? Hi ha dues marques electorals, com Esquerra i PSC, que jo crec que les enquestes s'imposen per la marca electoral, perquè molta gent pensa que no estan presentant potser els millors candidats per diferents motius que podrien presentar, i després hi ha un partit unipersonal, que és el partit d'Ada Colau, que és el que treu el resultat que té, perquè, diguéssim, que és un lideratge d'aquells de la vella escola, tot i de propugnar sempre la nova política, però és un lideratge amb personalisme que crea amor i odi per igual. Tenint en compte que amb 120.000, 130.000 vots pot ser alcalde, pot ser que la part de l'amor la porti un altre cop a l'alcaldia. Després hi ha com dos blocs, no? Hi ha el bloc que formarien Esquerra i Junts, sobre que formen uns 15 regidors, que jo crec que Esquerra està ja apurant al màxim, està arribant al sostre del que pot aconseguir. I després hi ha un altre bloc, que és el del PSC i Comuns, dic d'electorat, que pot canviar de vot, que arribaria a uns 20 regidors, i aquí és on hi ha la batalla. Si continuen en aquesta igualtat, és a dir, es pot donar la situació de Río Revuelto, ganancia de pescadores, en Ernest Maragall, el pescador. Però si algú dels dos aconsegueix a traure, o podria ser un canvi de candidat amb Miquel Iceta, aquesta major part del votant que es mou entre el PSC i Iniciativa, jo crec que ho tenen bastant millor per guanyar les eleccions i ser alcalde. El que passa, clar, també falta veure, a més, pel que fa a Maragall, a l'enquesta d'ara, a Junts no té candidat. Jo crec que el punt que té ara Junts és el més baix del que tindrà els propers 11 mesos, perquè presentin qui presentin, algun tipus d'afiliació i empatia generarà entre el seu propi votant com per votar-lo, vull pensar.
Passa que, clar, estem en un moment en què ja comencen a faltar molt pocs mesos, sí, diguem-ne, sí, perquè siguin les eleccions. Perquè abans hem dit, bueno, si estem a 11 mesos de que hi hagi les eleccions. 11 mesos és molt poc temps, diguem-ne, per inventar-te un candidat, vestir-lo, construir-lo, entrar-lo a l'arena política.
Seria absolutament sorprenent que Junts fos la clau, sol. Fos la clau, sol. Altra cosa és que formés part d'un grup.
Però no, ho dic Junts, quan arrestar-li vot a Maragall.
Sí, però suficient vot com perquè, diguem, pugui decantar el govern, jo crec que aquesta possibilitat només se juga a tres.
Sí,
Socialista, els comuns
sí, i però pensa
i
que a les eleccions a les últimes autonòmiques el paper del PDeCAT va ser determinant perquè Esquerra fos primera.
Sí,
és a dir, que si poses un conseller conegut al capdavant de la llista de Junts, et pot desmuntar una mica la paradeta.
Sí, però també és cert, Iva, que en les enquestes no de l'Ajuntament, sinó al Parlament, el desgast de Junts, diguem, sí, el desgast o digue-li o pèrdua de confiança del seu públic, mentre que Esquerra es manté i fins i tot en alguns punts va pujant. I la diferència entre l'un i l'altre ja no és d'empat d'escons o d'un escó més, un escó menys, sinó que ja comença a ser de 4, 5 o 6. Llavors, la marca Junts com a tal, bé, està patint, ja està, això és... Jo crec que això no és un judici de valor, sinó que és una evidència. Quan mires la trajectòria,
sí.
Veus com ha anat el Congrés, que, ostres, que la superlideressa, diguem, doncs rep un càstig, diguem, prou contundent. Vull dir que allà dins s'hi estan coent moltes coses. I que a l'Ajuntament de Barcelona el que va fer Xavier Trias va ser com un miratge, diguem, però que el paper de sempre, vull dir, expliquem-li sí. Artur Mas i Gavarró, expliquem-li el Molins, expliquem-li no sé sí. quants anys i panys han estat, el bipartidisme a l'Ajuntament de Barcelona no ha existit. Només es va desfer quan va aparèixer l'activista de Colau, però mentretant, sí, havíem tingut Xavier Trias, però era gairebé una cosa...
Passa que sí que és veritat que aquesta enquesta t'hi porta, diguem-ne. Moltes coses aleshores discutir, diguem-ne, el qui, el com, o qui pugui acabar tenint la clau, diguem-ne, per desafiar una mica, però...
Si algun dia és que el quart, ostres, doncs està, no?, en 7, 8, 7... Però és que no, és que el primer, segon i tercer, i el quart ja està lluníssim.
Sí, el que passa és que si al primer li treus un escó pel quart o cinquè... la CUP i Junts, i això sí pot passar, aleshores facilites molt una victòria de PSC i que Colau no tingui més remei que pactar amb el PSC. Vull
per
dir,
això,
per
llavors...
que tot anirà del canto d'un duro,
però de nou,
un regidor...
De nou els jugadors són tres.
Sí, però bé, jo que el que volia dir és que els jugadors són tres, però cada un dels tres té un possible camp per córrer.
Sí, sí.
Llavors, jo crec que Esquerra, a l'enquesta d'avui, el camp per córrer que té, sobretot, a part d'altres més minoritaris, és l'electorat de Junts, que ja s'ha menjat molt bona part i Junts no té candidat, amb la qual cosa, a la mínima que tingui candidat igual, perd part del que ha guanyat, i després els comuns i els socialistes tenen el camp de l'adversari, tot el camp de l'adversari per córrer. Jo crec que la batalla estarà aquí, entre Colau i el PSC. I perquè, si no, jo crec que el PSC hauria d'estar bastant tranquil. El problema és que Colau, amb el seu personalisme, el seu magnetisme, a la seva generació, de, com deia abans, d'amor i d'odi, els hi pot donar un disgust. I, per tant, han d'oposar, crec jo, i molta gent del PSC creu, han d'oposar algú amb prou, allò que dèiem abans, carisma, com per frenar aquest magnetisme de Colau.
Sí, o sigui, d'alguna manera... Esquerra i Comuns ja comencen a donar els resultats de la suma de marca i candidat. El PSC podem intuir que de moment dona el resultat de la marca, amb un candidat podria sumar algú més.
Sí, ara que vosaltres veieu a Miquel Iceta de candidat, és a dir,
sí.
per la mateixa regla de tres, diguem-ne, no? No, crec que ha sigut el Xavi, no?, que has fet servir l'expressió Sibèria, diguem-ne.
Sí.
Clar, si Miquel Iceta... Estàs amb tota la trajectòria que té. Clar, si tu el fas candidat i guanya i és alcalde, escolta'm,
Miquel Roca,
diguem-ne. Però si no guanyes...
Miquel Roca.
Miquel Iceta el deixes a l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona.
No, però i quan
Sánchez... Vol far regidor de... no sé què, diguem-ne, en
Miquel Iceta,
un govern de coalició.
Quan,
pregunto, eh? No...
Però Miquel Iceta, a les properes eleccions al govern espanyol, que no està gens clar res, diguem, també l'has de treure de... i que Miquel Iceta no està feliç com un anís siguent ministre de Cultura i Esports, diguem, sembla que això tothom que el coneix mínimament, i aquí el Xavi Barrena ens podria il·lustrar una mica, em sembla que no és l'alegria de la huerta. És un senyor que marxa d'un ministeri dient: sabeu que si fos per mi no marxaria. Que això és... O sigui, a mi em va semblar divertidíssim, perquè dius, no, de dues, doncs no vagis a l'altre lloc o tu calles, perquè si el jefe t'ha dit que te'n vas a una altra banda, o acceptes o no acceptes, no? I és algú que coneix la ciutat, que coneix la societat catalana, que pot tenir un discurs amplíssim i que sí que crec que té... Altra cosa és que...
No, la pregunta no...
Em pugui agradar més o menys, però sí que com a carisma...
Jo crec que té totes les actituds per fer-ho. Passa que no sé si en la trajectòria, diguem-ne, que ha fet...
Ostres, acabar d'alcalde de Barcelona, quants voldrien, eh?
No, si fixa't que jo he dit acabar d'alcalde... No, és, vull dir, en la trajectòria que plem, el tema és... Ostres, i si no, no? És a dir, és una ponderació de risc elevada, diguem-ne, eh?
Jo bueno, però Miquel Iceta també, perdó, quan va haver-hi el gran cisma absolut del PSC i es presenta pensant-se que tenia el recolzament dels capitans i el deixen tirat com una borilla,
sí, sí, eh?
Després aquí van a buscar i qui rescata el PSC és Miquel Iceta. O sigui, altres, pot tenir molts qualitats negatives, però si una en té de positiva és una fidelitat al partit absoluta.
No, eh? Si algú ha estat absolutament entregat al PSC és Miquel Iceta.
Jo crec que
i en els pitjors moments de la història del PSC, i fins i tot quan els propis no l'ajudaven, diguem-ne, vull dir que...
Jo crec que és obvi que a nivell personal vocació per ser alcalde ell no en té. Ell que sempre ha volgut ser una mena de Rubalcaba català, no? Una mena de Fuxer. No, ara, una lectura del principi de la realitat, sabent que possiblement de la tardor del 23 o gener del 24 per la presidència espanyola de la Unió Europea comenci un llarg hivern pel PSOE a Espanya i que millor buscar un lloc on passar l'hivern amb escalfor, diguéssim, i després Dios dirà, jo no ho veig així. A més, no ho veig impossible. A més, és que tinc dubtes de que Miquel Iceta arribi al final de legislatura.
Ja.
En el proper canvi de govern de Pedro Sánchez, que n'hi haurà algun, és molt possible que caigui. Si és per l'excusa de Barcelona, millor. Si no, no. I, evidentment, estic d'acord amb tu, Carles. És a dir, quan ell surt de política territorial... O sigui, és una bufetada que...
Sí, amb la mà oberta.
Però més enllà del personatge, de la persona, tal com pinten les coses, o poden pintar les coses per al Partit Socialista Obrer Espanyol...
Clar, és que és el que anava
a dir. El fet de tenir l'alcaldia o no tenir Barcelona, diferent. És molt diferent. Penseu que...
És un món.
Recordem com Casado salva el coll... perquè fa dues caramboles inesperades per molta gent, que és la Comunitat de Madrid i l'alcaldia de Madrid. I aconseguint aquest dos i fent un desastre a la resta de l'Estat, amb això aguanta. Per l'estat d'ànim, per el partit, per projecció, etc, tenir alcaldies potents o no tenir-les és molt diferent. La de Madrid, que tothom dona per descomptat que no la tindran, per tant, la següent quina és? La de Barcelona. I tenir l'alcaldia de Barcelona o no tenir-la... Escolta, organitzar xous de partit i de tal aquí, amb la plaça plena, o no, és molt diferent. Ja està.
Iba.
Sí, no, absolutament, anàvem a aquesta línia. Pel PSOE, ara mateix Barcelona és gairebé una última oportunitat d'agafar-se a una victòria. Perquè l'última victòria que ha tingut el PSOE van ser les eleccions catalanes, que van servir pel que van servir, però Illa és l'última victòria del socialisme a Espanya i no hi ha gaires perspectives de tenir-ne gaire més.
I té un efecte transmissor. El que passa a la plaça Sant Jaume 1, que és l'Ajuntament, respecte a la plaça Sant Jaume 4, que és la Generalitat, té un efecte de transmissió. Si tu estàs a la plaça Sant Jaume 1, pots influir per arribar. I de moment els socialistes, sempre que han arribat al govern de la Generalitat, han passat primer per l'Ajuntament. Això, de moment, la fórmula...
Avui, de moment, tenen tots una bona notícia. Veig que ja estan aquí tots els partits intentant capitalitzar la renovació del Mobile World Congress. Comencem a parar de Colau, diguem-ne, sí, que ha tingut una relació...
Clar, és que això...
Aquest matí Ada Colau ja ha sortit a reivindicar el mobile com a clau per Barcelona i un sector estratègic de futur. Pere Aragonès també fent tuits, agraït la feina de tothom, també del seu partit i del seu govern, perquè fos, Jordi Puigneró. Però hi ha coses que és divertit.
Sí.
Han fet dos tuits diferents amb la mateixa foto. Mira que és gran. Mira que és gran l'internet, diguem-ne, quan busques una foto i a tots dos els hi ha sortit la mateixa foto de la Fira de Barcelona.
Doncs avui seria un dia...
Que és l'oficial, d'altra banda, tampoc és que s'hi hagi esmerat gaire, diguem-ne.
Doncs avui seria el dia per recordar que quan aconsegueixes coses com que es quedi el mobile, o que vingui, sobretot que vingui el mobile, és perquè s'ha fet feina molts anys abans, feina callada, feina de la que probablement reverteix amb algú que potser serà un altre president de la Generalitat d'un altre partit o un altre alcalde de Barcelona d'un altre partit, però s'ha de fer. I ho dic perquè aquesta feina que en el seu moment es va fer amb el mobile i que va començar a fer Trias, no l'estem veient d'ara cap endavant. Més aviat estem veient la feina contrària a una banda i l'altra a la plaça Sant Jaume. Per tant, a més de felicitar-se, a veure si comencen a fer feina de la de posar una mica les llavors per d'aquí 10 anys, no només amb el que ja tenim.
No sé si havíeu comprat mai deute rus.
No és el cas.
No és el cas.
Ho vaig estar pensant durant molt de temps amb uns quants milions ara, que tenia, però
que
al final no vaig...
Estava a punt, eh?
Ara estava llegint. Rússia ha entrat en suspensió de pagaments. És la primera vegada... Clar. Que Rússia entra en suspensió de pagaments des del 1918 per la qüestió de les sancions. Havia de pagar a Rússia 95 milions d'euros pels interessos del seu deute. Sobirà, s'havia d'haver pagat abans del dia d'ahir, i era la data límit, i Bloomberg ha anunciat aquest matí que Rússia no ha fet aquest pagament. No tinc gaire clar, que, és a dir, no vol dir que Rússia no tingui quartos, eh? Vull dir, després veurem darrere d'aquest moviment, perquè clar, la qüestió és si Rússia fa això, vull saber a qui s'escanya, és a dir, qui li ha comprat aquest
95 milions, dius?
Qui li ha comprat?
Això és un acudit, 95
milions. El Barça està pitjor.
95 milions és un acudit.
El Barça està pitjor que Rússia.
Sí, eren 100 milions de dòlars, segurament.
Voler aplicar els criteris...
Estètica, diguem-ne, eh?
Voler aplicar els criteris estàndard de solvència d'un país, de democràcia d'un país, de tal, amb un home que, com Putin, diguem, que el que se juga és el seu orgull, i ja està, i res més. I que per damunt del seu orgull no passarà res, i si ha de morir més gent, morirà més gent. I si ha de fer servir determinades armes, les farà servir. I si la seva població ha de passar gana, la passarà. Vull dir que no... Que està bé, que Bloomberg faci aquests exercicis, però diguem, no sé si els mercats internacionals acaben de tenir un daltabaix perquè Rússia...
No crec que per 95 milions d'euros... Bueno, escolta, també diré que qui hagi de cobrar aquests 95 milions d'euros, molt feliç no deu estar, diguem-ne, a data d'avui, però vaja. Hi ha coses que no canvien, eh? Ahir pensaves, l'hora de Moscú. Ara parlarem de l'hora de Moscú, a aquestes altures. Tinc ganes de saber... Sí, haurem de buscar algú perquè ens ho expliqui. No en tinc ni idea, eh? On comprem l'or? Els espanyols, però on el comprem? Espanya, on compra or i per què el necessitem? Perquè allà el G7 han anat tot molt ràpid, diguem-ne, no?
Allò, tenim reserves d'or? Tenim un Fort Knox a Espanya?
No sé, és un món... No conec, però t'he dit que m'ha cridat molt l'atenció i alguna cosa hi deu haver, perquè l'única cosa que ha dit Europa, com sempre... lenta i malament, bueno, haurem de mirar a veure com ho fem sense que hi sortim perdent. Doncs bueno, ja ens ho diran. Segurament el problema és que deixarem de comprar-lo a Rússia per començar a comprar als Estats Units, que no paren de guanyar. Cada cop que fan una cosa, els Estats Units surten guanyant, però vaja. Ivan Guerra, Xavi Barrena, Carles Fernández, un plaer, com sempre.
Vinga,
10 i 24 minuts al matí ja, pràcticament. Fem una pausa per la publicitat i seguim aquí en directe al matí, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
A Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Què, Mercè?
Com
bon
estàs,
dia.
Pol?
Bé,
bon
bé,
dia.
Bé, bé, bé. De dilluns.
Costa avui, eh?
És un dia
molt estrany.
lleig, sí.
Tota la raó del món, no, Olga? I a la redacció ho deien, i estem com apagats. Costa arrencar avui. Sí. A veure si ens despertem.
Va, demà pot ser pitjor, no patiu. Va, que anirà bé el programa. Sí, home, hem de ser positius.
Escolta, posem una mica de música, va, per revertir aquesta situació.
Vinga, va.
Des de la redacció hi ha molts que et diuen que ets boomer.
Sí.
Jo no ho tinc clar. No ho sé.
És que un dia vaig llegir això com anava, perquè vaig dir, no ho entenc com van. Llavors vaig veure que els americans ho conten d'una manera, és a dir, posen les generacions d'uns anys d'una manera, i aquí a Europa d'una altra. Doncs em sembla que segons els americans soc boomer,
boomer.
I segons els europeus no.
Clar, si tu ets tots, nosaltres també. Jo no és la taula. Ja t'ho dic ara, m'és igual que diguin. Jo soc generació X.
D'esperitud X, sí. Generació
doncs, X. Sí, com si segur que coneixes aquesta cançó estiuenca de l'any passat.
Home,
doncs
sí.
Sí, eh? Sí. A mi em sap greu trepitjar el Harry Styles perquè soc... Sempre sap greu. ...de bota, podríem dir. Tenim dues versions. Estic convençudíssima que cap és tan bona com l'original. El que hem après al llarg de tots aquests mesos és que sempre hi ha una versió funky, com és el cas de la meva. Watermelon sugar, watermelon sugar, funky i necessària.
Bueno. Bueno,
amb l'original ja ho tindríem, no? Bé,
sí.
Vols escoltar-la més o?
Oh, i tant.
Bé, aquesta que estàs escoltant és la meva versió. Harry Styles, recordem, ho va arrasar amb la cançó. Aquesta cançó que estem escoltant, el Watermelon Sugar, i clar, molts artistes, Olga, s'han pujat al carro. De fet,
no és
el ritme
menys.
Ha complicat avui per triar-ne dos. Però el que estàs escoltant, la meva versió, la guanyadora de dilluns...
La bona, hem de dir que és la bona.
És la bona, sí.
És Bon Jovi.
Sí.
Mira, sona així de bé. Jo no es mou, està com impactada, no?
Sí, segueixo pensant que és millor en Harry Styles, però està bastant bé, aquesta versió.
I el Pol què diu?
guanyarà Bon Jovi.
Que sí. Ah,
sí.
Clarament. Mira, ara estava llegint. Com que ja has guanyat, ara estava llegint que, que els nascuts entre el 1965 i el 1980, entre els quals estem tots, no?
Sí.
No m'equivoco.
Sí, sí, sí.
Generació X.
Veieu?
I ah, som doncs no
ho sabia. Generació X.
Clar.
Però és això que us dic, que això del baby boom, que la qüestió és el baby boom. Llavors, com que el baby boom aquí i als Estats Units va anar diferent,
clar,
per això no quadra la cosa aquesta de què és ser boomer, perquè no
però
és el mateix.
Quan els Estats Units van estrenar Reality Bites, la pel·li del Ben Stiller,
sí,
amb la Winona Ryder, sí, quan no era famosa per fer Stranger
sí
Things, deien que era la pel·li
ni
de la
ben
generació
Stiller,
X.
Tampoc.
Per tant, ja llavors que ja havien passat el baby boom i totes aquestes mandangues. Som X.
Saps? Vull dir que aquí hi ha aquestes coses. Però vaja, que,
bon
som, que som generació X. Dit això, Jon Bon Jovi, Watermelon Sugar. Que vagi bé el programa.
Va,
va, fins demà a les 8.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Preparats, un minut que passava a 2:15 del matí. Avui és dilluns, per si encara no ho heu notat. 27 de juny d'aquest 2022, dia de les ulleres de sol, tot i que no ben bé no seria el dia.
Avui no.
Salutació a l'èxit assolit i total per la pel·lícula de Carla Simón Alcarràs, que ha fet que el cinema en català arribi a nivells de rècord. Estem parlant de 230.000 espectadors que ja han anat a veure el film en només 2 mesos des de la seva estrena. I, clar, això ha fet que Alerta per primera vegada en 25 anys, que es diu ràpid, la venda d'entrades per veure pel·lícules en català hagi arribat al 5% del total, que és moltíssim. O sigui, sembla poc, però és moltíssim. Pujada de sintonia, ritme al matí, programa 192 del matí a Ràdio Estel. Iniciem la seva part magazine. Temperatura aquesta hora fora de l'estudi, concretament, avui hem anat fins a Alins, al Vallès Sobirà, i estan a 14 graus. Que bé,
quina fresqueta, que bé.
No és massa? 14 graus, potser és massa fresca.
Massa poc.
Jo m'hi vaig. Jo
agradable,
vaig
per encendre la llar de foc.
Ui, sí,
a més, ara que han acabat de celebrar les falles, que s'hi celebren per Sant Joan,
sí,
no? Alguns que deuen haver allargat el cap de setmana, mira.
Ejar, que tens un color de pell.
Què?
Okay.
Que tens enveja, és que tot t'agrada,
sí, sí, sí. On has estat tu, aquest?
Mira, al Pirineu, a l'Alt Pirineu. Sí, sí, molt bé. Us ho recomano anar, eh? Sí, molt bé.
Aquí a l'estudi, però, estem a 24 graus, eh? Temperatura reglamentària. A la producció, en Galdric Pelegrí, aquestes hores, al món virtual, a les xarxes socials, els nostres àngels de les xarxes, hi tenim Eva Cervera, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, i a les vies de so, ells dos, que porten la nau, Jordi Carretero i José Matosas.
Al matí, a Ràdio Estel.
Això és la teva casa.
Traient suc, de l'entrevista a Ramon Pardina.
Què va ser, dijous o divendres, la setmana passada? No me'n recordo.
Dimecres, em
dimecres
sembla, si no m'equivoco. Ah,
mare meva, és que passa
sí
el temps a
volar. Sí, sí, sí.
Per cert, darrera setmana del mes de juny, eh?
És veritat.
Uau. Avui a les 11, però, ens preguntarem com passen els dies. Ai, ai, Vallejo, com podem millorar la nostra situació financera? Tu com ho portes, això?
Jo ja ho sé tot. Tinc la teoria.
Ah, sí?
Ara falta la pràctica.
M'agrada molt aquesta frase, Vallejo. Jo ho sé tot.
Gairebé, gairebé.
Jo ho sé tot, però no, que després de llegir...
Sé tot el que m'han explicat.
No, amb aquest invierte con poco, la Natalia de Santiago, que em fa molta gràcia, la Natalia de Santiago, que es presenta com a enginyera de formació i financera per vocació. I en el seu llibre, Invierte con poco, de manera clara i senzilla, ens explica com aconseguir que els nostres diners creixin i treballin per nosaltres, que això està molt bé. Doncs li preguntarem en el punt de les 11. I aquest dilluns no deixarem el business a aquesta hora, aquesta primera hora del matí, aprofitant que tenim a prop les vacances i molts de nosaltres tindrem temps, Xavi, per reflexionar, no?, sobre la nostra situació laboral.
Home, clar, arriba les vacances i què penses? Oi, estic bé? No estic bé? Vull millorar? Clar, és una cosa que jo m'ho plantejo a vegades.
Jo també m'ho plantejo i potser tenim alguna idea per emprendre. Per tant, avui volem parlar de com podem obrir un negoci amb l'advocat de Digestum Legal, Nacho Gomariz. I segur que després d'aquests dies, d'aquests tres dies de descans, per molts, teniu una mica de bajona, eh? No patiu. A les 12 arriba ell. Estarà amb nosaltres el millor estimulant per fer esvair aquest marriment dels dilluns.
Caram!
A les 12 saludarem el DJ i productor musical Carlos Bayona, que avui per ser ens porta aquells grups. M'ha agradat això, eh? La temàtica d'avui amb el Carlos. Que semblaven, Olga, que estaven desapareguts.
Sí.
Que estaven de parranda.
Però hi són.
Hi són, eh? No estan fent canyes, sinó que estan d'actualitat musical. I a partir de la una... Dream, 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 dream. Si el dia ens convidava a seguir dormint, ja veureu què passarà a la una. No, vinga, va, que teràpia de grup, l'espai de psicologia del matí. Marta, tractarem un tema que preocupa molt, 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 sobretot dels responsables de que els més petits sí. de la casa agafin el son, cada nit.
Que els fa posar nerviosos.
Uf, que arriba la nit, sí, hora d'anar a descansar, però els infants, és això, Olga, tu saps prou bé.
Jo ja ho he superat, aquesta etapa.
I com ho has fet? Com ho has superat?
Doncs passant allò de qui dia passa any empeny, fins al cop un dia se'n van a dormir.
Doncs per entendre per què els costa tant adormir-se als infants i per descobrir algun mètode per posar les coses més fàcils als adults, i també, clar, ara ja estan de vacances, els nens...
Esbarats, tot el dia jugant, no? Després una vegada que els calmi.
Clar. Avui ens visitarà Josep Maria Vila Rovira, professor de Psicologia de Blanquerra a la Universitat Ramon Llull, perquè ens doni bons consells per portar els infants ben aviat a dormir. Va, i com sempre acabarem amb els àngels de les xarxes i el Freqüència Madurada, una oportunitat més per endur-te la magnífica cistella que aprovo amb la Marta Jarque i el Galdric Pelegrí. Per tant, t'animem a arrencar la setmana nosaltres aquí al Matí a Ràdio Cel. Ai, la Olga, m'encanta aquests ulls que fas així, supervius. Has descansat?
Obre'ls bé, a veure si sembla que estàs més desperta.
A veure si funciona, no? Encara no ha arribat el Bayona, ja veuràs quan arribi el Bayona a les 12.
Sí, he descansat, he dormit molt.
Que bé. Tots bé, per cert.
Molt bé.
Marta Jarque, Xavi sí. González.
No, jo, el dia de les ulleres de sol, no, el dia de les ulleres, directament de les bosses.
Ah, sí, sé que van baixant.
Sí, tu has no, arribat cansat, Xavi.
Jo estic molt
no,
cansat aquest
no ha acabat de concretar què ha fet, però ha arribat...
Tres dies de...
Ha arribat abatut.
Sí. Què has fet?
Tres dies de festa s'havien d'aprofitar per fer coses. Jo havia de fer coses aquests tres dies. Això de quedar-me a casa no em convenç.
No detalla.
No, o sigui, fer coses, però sense aglomeracions. Si us plau, mai.
I tu, Olga, què?
Jo he dormit molt.
I avui m'han vingut a veure els mosquits.
Ostres! Oh.
Que no ho havien fet, eh?
Quina visita. Aquesta no la vol ningú.
Ai, Déu meu. En fi, he dormit poc aquesta nit.
Quin greu.
Però bé, a Zona Vallejo han passat coses.
Han passat.
Abans explica.
Moltes avorrides.
Ah, sí?
Sí. Ahir? Mira, hem anat buscant amb pinces a veure si trobàvem alguna cosa.
Però segur que no has trobat.
Alguna, sí.
Va, explica'ns-ho. Aquella notícia de rigor, que t'hagi tret la son o no.
Mira, jo he dormit de meravella. La veritat és que he estat molt desconnectadíssima. Desconnectadíssima. Carai. De l'actualitat. Qui també haurà dormit bé són els responsables de que el Mobile World Congress es quedi a Barcelona fins al 2030. Aquest matí hem sabut que gràcies a l'acord al que han arribat GSMA amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, el Ministeri d'Economia, Turisme de Barcelona i Fira de Barcelona, un dels esdeveniments amb major impacte econòmic per la capital catalana, doncs estarà a Barcelona 6 anys més. Per cert, si us interessa conèixer els esdeveniments, fires i festivals que suposen un major impacte econòmic a la ciutat, el periòdico, justament avui, sembla que ho sabien, li dedica una doble pàgina. A més del Mobile estan l'ICE, l'Alimentària, Smart City Expo o festivals com el Sonar i el Primavera Sound, i s'hi suma la Copa Amèrica de Vela.
I dius també que deuen estar especialment contents, i especialment content, en singular, és Pedro Sánchez.
Sí, perquè avui és un dels protagonistes a gairebé tots els diaris. Segur que recordeu aquella entrevista quan no parava de dir «porque yo como presidente del gobierno. Sí. Yo, presidente, doncs li agrada, li agrada. La Vanguardia, l'entrevista i obre amb el destacat. La cimera de l'OTAN és una oportunitat per la pau. I és que Madrid acull la cimera de l'OTAN aquest dimecres i dijous. El president conversa extensament sobre l'actualitat, tractant temes com la guerra d'Ucraïna i les seves conseqüències polítiques, econòmiques i socials, els esdeveniments de Melilla o la taula de diàleg en Catalunya. Sánchez espera rellançar el seu lideratge al costat de mandataris com Joe Biden. Veurem què expliquem al llarg de la setmana.
Estarem pendents. Doncs, mentre segueix la guerra, un dia més a Ucraïna, Olga, ens recomanes avui una entrevista on les protagonistes són les armes nuclears.
A l'Ara entrevisten Beatriz Fin, directora de la campanya internacional contra les armes nuclears. El 2017 varen aconseguir aprovar en el marc de l'ONU el primer tractat legalment vinculant per prohibir les armes atòmiques amb l'objectiu d'eliminar-les. Reconeix que no es pot donar per fet que no s'utilitzaran les armes nuclears si es té l'ocasió, tot i que estan prohibides. Explica això, que les armes nuclears estan prohibides internacionalment i que l'amenaça de Rússia d'utilitzar-les és il·legal. El destacat de l'entrevista, el món no estarà mai segur mentre hi hagi armes nuclears. Explica que amb les armes nuclears passa com amb el canvi climàtic. Com més esperem, cada cop serà més difícil i el preu serà cada cop més car.
Ai, Déu meu, i què t'ha sorprès avui, aquest dilluns?
Veure diversos mitjans que el Parc de les Glòries serà una realitat abans del 2025.
Au, va! Carai.
Ciència-ficció, eh? Que sí, és la realitat.
Central Park.
És la realitat. Sí? A qualsevol persona que hagi viscut a Barcelona els darrers 20 anys, sí, d'entrada li costa creure que finalment s'acabaran les obres de les Glòries. He dit 20 anys, però ja fa 3 dècades que no acaba d'encaixar aquesta zona. A finals d'any començaran 20 mesos d'obres on la ciutat acabarà guanyant 9 hectàrees de verd urbà, més de 1.000 arbres, un petit jardí botànic i una zona de jocs infantils futurista, diuen. És un projecte que va iniciar-se amb el pacte aconseguit el 2007 i que la resta de governs han respectat. La mobilitat activa, a peu i en bici, serà la gran protagonista.
Vaja, Zona Vallejo, quina és aquella entrevista que diu no us la podeu perdre?
Doncs mira, la que fan el filòsof Peter Singer a la contra de la Vanguardia, la veritat és que m'esperava més del que al final m'he trobat, però tot i així m'ha sorprès.
Però ja havies començat, no?
Exacte, efectivament, és aquesta l'explicació. I m'he quedat amb els destacats aquells que sí que m'han agradat.
S'ho passa a vegades, sí,
eh?
Sí, bueno, va, rematem-ho.
Apostes, apostes, i quan ja s'ha acabat dius, ah, era això?
No tenia tant suc.
Ha passat això amb el senyor Singer. Mira, d'entrada m'ha sorprès que diu que com a bona australià li agrada anar al gra. Ah. I, en canvi, quan li pregunten per l'edat, ha respost, encara em diverteixo treballant.
Ai, amb evasives.
Encara em diverteixo treballant.
Per l'aspecte de la foto, sembla que té més de 30 anys, i de 40, i de
boomer,
50,
doncs,
i de 60.
Molt conservadora, no, aquí amb l'aposta, eh?
Bé, ell és autor d'Alliberament Animal i del projecte Gran Simi. Explica que l'indigna l'accés de macrogranges que només beneficien els qui les exploten, omplint de purins les nostres aigües i de colesterols els nostres cossos per produir una carn que mengem en excés per la nostra salut. Preguntant-li, sí, sobre el patiment dels animals, explica, sí, que en un escorxador s'ha aconseguit que l'animal sigui sacrificat sense dolor, però que, en canvi, a les corrides de toros, perquè li pregunten pels toros, s'exhibeix el dolor de l'animal. Recorda que un dret bàsic de tot ésser viu és no patir inútilment. També parlen dels animals de companyia i assegura que ficar un gos gran en un pis petit és una crueltat, que els gossos necessiten tractar amb altres gossos, també.
Per ser un altre contra que ens recomanes, quina seria?
Doncs la del periòdico d'en Xavier Carmeniu, que ens recorda que ahir va fer 25 anys ja que es va publicar Harry Potter i la Pedra Filosofal, el primer llibre de la saga de la J.K. Rowling. Mentre intentem descobrir, sense parlar, si en Xavi era lector de Harry Potter, que sembla ser
petit, sí,
que quan eres petit, sí.
Fa 25 anys.
Però hi ha gent que li dura, eh? I se'l segueix llegint de gran.
Ets lector, eh? O sigui, t'has llegit.
Sí, sí, sí. No, i era dels que van anar, quan va sortir el quart llibre, a fer cua per comprar-lo a les primeres tongades que van sortir. Sí, sí. Ara ja, doncs, pues, no.
Ah, però sempre et fa com gràcia, no? Ara digue'm que sí, per favor,
perquè
és un xasco immens. En Carmeniu, doncs bé, ens descobreix alguns dels punts de contacte de la saga amb la història com a disciplina, com per exemple que la pedra filosofal és l'element clau de l'alquímia medieval i que Lord Voldemort, l'enemic mortal d'en Harry, vol aconseguir-la. Voldemort és el mateix que vol dominar el món màgic imposant la puresa de la sang. Però què sona això, de puresa de la sang? Prohibint matrimonis mixtos entre persones amb poder màgics i els que no en tenen. tant. Hi ha moltes similituds entre l'objectiu de Voldemort, Hitler, i la seva ideologia nacionalsocialista, així com el personatge de Draco Malfoy, admirador de Voldemort, que és ros, pràcticament blanc, i té un posat al tio que evoca el cliché nazi.
Vinga, va. Ostres, mira que m'agrada la sintonia de Harry Potter, però és també pel dia d'avui com...
Sí, per anar a dormir, la podrem fer servir a la secció de psicologia.
No acompanya. La podem posar, no? Per cert, ara va, ens animem perquè els amants dels escacs... Calla, calla, que estan de sort,
sí,
en majúscula.
Sí, perquè és que Madrid acull aquests dies el torneig de candidats d'escacs. Fins al 7 de juliol, 8 jugadors a un torneig de Lliga a doble volta on el guanyador competirà, a veure si us sona aquest nom, el febrer de 2023 amb l'actual campió del món, amb Magnus Carlsen.
Home!
És que ho vam viure de primera mà.
Doncs un altre nom d'aquella època que ens sonava, el d'Ian Neponyashi, que està dominant el torneig de Madrid fins ara.
Molt bé.
A veure què passa.
Acabem avui amb una curiositat, Zona Vallejo.
Potser l'heu reconegut, és la careta de Solo Asesinatos en el Edificio, la sèrie de Disney Plus, que demà estrena la segona temporada.
És demà.
Em pensava que era divendres.
Oi, és una alegria. Ja està, ja m'has fet feliç.
Sí, però mira, ara anirem a una altra entrevista, aquelles que semblava més, i t'ha quedat amb menys la cosa. Però aquesta sèrie, la primera temporada, va ser un dels èxits de la temporada passada, 2021, amb aquest trio d'actors que sorprèn que funcioni tan bé, Selena Gómez, l'Steve Martin...
Sí, perquè
Martin,
la primera es dius, no encaixen, no encaixen.
I Martin Short, què fan aquests veïns que bé, comencen a investigar sobre assassinats, creen un podcast... Va agradar la crítica i els que la varen veure ens va agradar moltíssim. Sí, Mercè?
Home, jo...
Aquí de la taula...
Què vol dir?
Ah, no l'he vist vosaltres.
Jo tampoc.
Ja sabeu que jo sèries no...
Doncs nosaltres dues fans totals.
Total, no? Fan aquest podcast.
Doncs diuen que aquesta segona temporada estan assegurats més misteris i rialles. I el que m'ha sorprès és que la responsable de la capçalera de la sèrie és la valenciana Laura Pérez. Té 38 anys, l'entrevista en El País, i aquí és l'entrevista que dius, home, només li has pogut treure això. Doncs bé, tot i així explica la Laura Pérez, que va penjar un dibuix al seu Instagram d'una noia que apareixia a diferents finestres d'una casa de París, que formava part de la seva novel·la gràfica Totem, i una de les directores de l'estudi Elàstic, que està darrere de Solo Asesinatos en el Edificio, la va veure i es va posar en contacte amb ella. Varen presentar la seva proposta i al final és qui ha dissenyat la portada de la sèrie, que és realment bonica. Ara està preparant una novel·la amb Guillermo del Corral i està tirant endavant un projecte en solitari.
La imatge del dia.
Va, que avui a la imatge del dia, gràcies, Olga, viatjarem al passat.
Si Marty McFly agafés el DeLorean i viatgés del 2022 al 1985, es podria trobar perfectament el mateix panorama.
Em pensava que dius el mateix programa.
No, home, espero que no. Espero que no.
Renovat, eh?
De les moltes imatges que han ocupat les portades d'avui, he volgut remarcar la que fa servir el diari gratuït 20 minuts a portada, on veiem una manifestació a Madrid contra la OTAN.
Ostres.
Ja us ho deia l'Olga, a la imatge veiem un carrer del centre de Madrid ple de gent amb pancartes on podem llegir lemes que també podíem veure, especialment quan Regreso al Futuro estava a les cartelleres, 1985. Consignes que no passen mai de moda, com no a la OTAN, por la paz, o OTAN no, bases fuera. Originals, també, eh?
Sí.
Originals. Els clàssics sempre tornen. És més, m'imagino que algunes de les pancartes segur que han estat aprofitades de les manis de 1985. N'estic molt convençut. Recordem que fa 36 anys es va celebrar el referèndum sobre la permanència d'Espanya a l'Aliança Atlàntica, però aquest cop no és per un referèndum, sinó per la cimera de l'OTAN, que se celebra del 28 al 30 de juny. El tema de la cimera, com us deia l'Olga, serà un nou full de ruta a l'organització per aquests següents 10 anys i la guerra d'Ucrània, òbviament. Encara que si heu d'anar a Madrid aquests dies, aneu amb compte, perquè la capital espanyola s'ha blindat amb 10.000 policies per rebre líders d'estats i primers ministres. Blindat a nivell, atenció, prohibició de circulacions a les principals artèries de la ciutat o talls a la línia de metro que arriba fins a IFEMA, jo quan arribava a cinema. Que pararà abans d'arribar-hi tindrà un servei de bus llançadora. Que ja us dic, que per això, doncs que la fessin a Barcelona, cada carrers i línies de metro tallades, al més pur estil línia 5, ja en sabem.
Doncs vinga, alerta, si aquests dies heu de fer cap a Madrid. Per cert, Marta, tu no estàs a Madrid, però sí que... Què fas avui, a Las Vegas?
No m'he aficionat, de moment, no m'he aficionat al joc, ni m'he vingut a casar-me vestida de Marilyn Monroe. No sé si us faria gràcia a vosaltres, que us casés un Elvis.
No especialment.
No. Però... Mira, jo com a bona corresponsal he vingut fins a Las Vegas a treballar i a explicar-vos en primera persona un dels finals més tristos de la vida de qualsevol treballador.
Calla, un treballador de Las Vegas?
Sí, és en Kevin Ford, de 54 anys, fidel jornaler durant 3 dècades d'un restaurant de menjar ràpid a l'aeroport de Las Vegas, de Nevada, on, entre moltes altres coses, hi servia hamburgueses fetes a la graella. Perquè fetes a la graella, com sabeu, les hamburgueses són més bones. Sabeu de quin restaurant estic parlant, no?
Sí, em fa una idea. Per cert, aquest cap de setmana, Marta, va ser l'últim dia d'aquest restaurant, dius?
L'últim dia que el Kevin treballava al restaurant després de 30 anys de dedicació i compromís amb l'empresa. Clar, s'esperava, no?, un comiat especial, un regal d'aquells de llagrimeta, però res de tot això.
Home, és que fem aquí, no?
Per agrair-li la feina feta, el Kevin, atenció, va rebre una bossa de llaminadures, apa, un got de cafè i el més trist, una entrada al cinema.
Ni tan sols per compartir.
Clar, és això. Però... És a dir, van ajuntar tot el que tenien a l'oficina i li van empaquetar el temor, és allò típic, no? Las Vegas, tothom surt de festa, tothom va cansat, tothom té ressaca, i no van caure en que aquest company, doncs, celebrava el seu últim dia.
Clar, però això és com un regal de comiat força decepcionant. No? També,
sí, ara pobra. Ho comentàvem, no? Una bossa de llaminadures, un got de cafè tristíssim, però una entrada al cinema, com a mínim pobret, i pogués anar acompanyat. A més, segur que l'entrada és allò típic, eh? Que aprofites per signar-hi el missatge de comiat, de sort a la nova etapa, has estat un gran company, viva Las Vegas, i finalment no la podrà ni fer servir. Ja deia la Mercè que això a Ràdio Estel no passaria.
Doncs no, la veritat.
No. Home, fem regals de comiat molt xulos, bonics, i treballem, i són de llagrimeta.
Millor que un got de cafè.
Sí, el nivell era...
Sí. Per cert, que avui dilluns encara cueja un dels grans esdeveniments d'aquest cap de setmana. Ep.
Dissabte es va celebrar la segona edició de La Velada de l'Any.
Què és això, sisplau? O sigui,
sí, posa'ns en context.
Anava a dir, si teniu més de 30 anys, com jo, segurament no en tindreu ni idea de què és, vale? Però ha estat un autèntic terratrèmol a les xarxes. Ha estat una batllada de boxa, així, de boxa, entre influencers.
Però de boxa real, és a dir, es repartien.
Sí, o sigui, el somni de moltes persones de veure una celebrity internet rebent de valents ha tornat realitat.
Perquè això no ha passat a la tele,
No, home, no. Com a mínim a la tele, poques vegades han arribat a les mans. Poques. Tot i això, vosaltres riureu, però va ser un èxit total. Més de 3 milions de persones ho van seguir en directe a través de la plataforma Twitch i més de 16 ho van seguir després per YouTube. Per fer-nos una idea, vale? La final d'Eufòria la van veure 473.000 persones i diem que va ser un gran èxit. Doncs fent números i veient que, home...
És relatiu.
Sí, clar, relatiu. Molt relatiu, no?
El triple.
No era tan violent, Eufòria. Sí que hi va haver una mica d'atenció al final entre els tres finalistes, però, evidentment, no té res a veure molt lluny.
Tu no vas veure com va acabar Sant Quirze del Vallès, eh?
No, com va acabar?
Ui, jo crec que es van cremar containers i tot, eh?
Sí?
A la patronal hi havia un ambientillo de... Ah, sí? Ui, tongo.
Ah, sí, carai.
Bueno, tornant a La Velada de l'Any. Dos combats a destacar. El combat amb més reproduccions, i quan dic més reproduccions són 5 milions de reproduccions, és un combat entre dues creadores de contingut, que es diuen Ari Gameplays i Paracetamor. Que d'amor res. He vist 5 minuts del combat i crec que és el millor que pots posar algú quan diuen la frase aquesta rància de pegues com una nena.
Ai.
Ostres, doncs, com peguen, eh? Mare meva. Ah, i el que més va cridar l'atenció, l'esdeveniment principal, el main event, que diuen els joves. Va ser el combat més seguit, en directe va ser el combat del creador de contingut conegut com Mr. Jagger contra David Bustamante.
David Bustamante, el cantant?
Sí,
l'extrem. El mateix del musical.
I qui va guanyar?
Si us esteu preguntant qui va guanyar...
És que no entenc res.
L'extriomfito no va arribar als 3 assalts. O sigui, abans d'acabar el segon es va rendir. O sigui, que tal com deia ell... Mira, sí, ja ens avisava que no aguantaria.
Però l'Ibai no va pujar al ring?
Això ja sí
que hagués tingut.
Apagar-se no.
Estàs com fan motors, que ara l'1, 2 i 3 de juliol munta un altre sarau. Segur que en tornarem a parlar.
Segur.
S'havia de... S'havia d'anar en compte que no li caigués alguna bufetada.
Per cert, gràcies, Xavi, per posar-nos al dia del món de les xarxes. Però, Marta, ara que estem a plena temporada de concerts, de festivals, ens portes les exigències més curioses d'alguns cantants famosos.
Sí, són les excentricitats d'alguns cantants que els porta a fer peticions molt sonades abans de sortir a l'escenari. Tenen diners, tenen fama, s'ho poden permetre i tenen poca vergonya. Comencem per la reina del pop, la Beyoncé. Clara, que ha tret aquest nou Break My Soul, ja deu estar escalfant motors per la nova gira i perquè els promotors es vagin preparant, si algun d'ells ens escolta, que sapigueu que la Beyoncé demana que el seu camerino s'hi habilitin per començar tres àrees, d'acord? Totes tres de color blanc. Seria una per pentinar-se, una per maquillar-se i una per relaxar-se. Tot ha de ser blanc, eh? Parets, mobles, portes... A més, el camerino ha de tenir una temperatura exacta de 25 graus, que deu semblar un quiròfan, no? No, tan blanc, tan, oh, sí, amb aquesta temperatura, tot tan net. En fi, seguim amb la Mariah Carey. La diva aquesta, de tant botox que porta, no perd mai un somriure, també té gustos particulars. Quan marxa de gira ho fan 20 gatets i, atenció, Mercè, 100 coloms.
Què?
Si fossis talonera de la Maria Cari, tindríeu problemes?
Un moment, tot això dins de... Però com els porta?
Sí, com els transporta?
El camerino?
Suposo que amb gavietes, no ho sé, però...
Però sí. Sí,
m'agradaria veure com queda el camerino després del pas de Maria Carey, amb tants colomets.
Gatets i coloms,
a més de poc higiènic, exacte. Dubto de la bona convivència entre aus i gats. No deu arribar viu ningú a casa. Deuen sortir tots, però a tornar...
Home, no hi tornen gaire. No. Per cert, acabem amb una banda de rock, Marta, també? Alguna...
Sí, Van Halen, no tenen gustos estranys, són estrategues. I és que la banda nord-americana de rock exigia el seu camerino, atenció, això és molt curiós, eh? Un bol de M&M's, sabeu, aquells dolços de tots colors, però demanava que no n'hi hagués cap de marró. És a dir, que el bol li havia d'haver tots colors, menys de marró. Excèntrics, pensareu. Jo diria que era una estratègia molt intel·ligent. La banda va ser de les primeres del món en muntar grans produccions i eren molt curosos i perfeccionistes en tots els detalls. Durant els primers concerts hi va haver molts errors tècnics i per posar a prova la professionalitat dels responsables de producció ho feien incloent-hi aquest requeriment específic dels M&Ms, no? És a dir, entre la clàusula hi havia, sobretot no hi ha d'haver cap M&M marrón. Així, si el dia del show veien un M&M d'aquest color al vol,
què?
Sabien que els de producció no eren tan professionals
com...
Exacte, i per tant revisaven de cap a peus tota la producció.
Mare meva! No, mira, a vegades els famosos doncs, tenen aquestes manies. Sí. Per cert, a partir de la una, en aquest programa, va, que tenim ganes, ens refrescarem i ho farem amb gelats, Olga,
sí,
posarem la lupa.
Uns gelats ben especials, fets a un petit obrador de gelat artesanal a Bellver de Cerdanya, on elaboren productes de proximitat ecològics i de gran qualitat. I en parlarem amb l'encarregat de l'obrador, en Carles Rojas.
Ai, que bons. Oh, sí. Però abans, Marta Jarqueva, que tenim ganes de jugar avui, què ens proposes pel Freqüència?
Mira, sí, última setmana de cistella de productes de proximitat.
Ep.
Clar, perquè canviem de mes. Un 27 de juny, com avui, però de l'any 1880, s'inaugurava la seu social del Centre Catòlic de Sants, que ens queda molt a prop, amb la constitució d'una companyia de teatre estable. El centre ha tingut i té una important vida social i cultural a Sants, tant que l'any 2003 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
Ah.
Actualment té seccions de cant coral, de teatre i d'un esport. D'acord? I avui us preguntem quin esport es tracta.
Que fàcil! Vaig a mirar el mail.
Fàcil. Ara ho preparo i dic, va... Allarga una mica, perquè potser és complicat, després ho escolto
en directe. Però és que avui arrencar un dilluns com avui és molt difícil. Tenim la neurona que està patinant.
Jo no les tinc totes, eh? Jo no les tinc totes.
Tu no és esquí, Xavi, no és esquí, ni boxa.
Sí, perquè ells oients que encara tinguin dubtes com el Xavi, què?
Tindrem una segona pista a pocs minuts abans de la una i si ja ho sabeu des de casa, 663-99-30-62 i també ens podeu escriure per correu electrònic al mati@radioestel.cat.
Vinga. Ai, m'encanta aquest esport.
A mi també.
I em fascina el fet de que puguin jugar a dobles, també.
Jo vaig a una universitat on tenien una sala.
Com?
Dobles, sí.
Home, jugar dobles.
Sí, home, i és clar. Olímpic.
I triples. De tot.
Aleshores, sí, no és l'esport que jo pensava.
Anar rodant, fins i tot al voltant. Divertit.
Això ja ets quan ets molt virguero, Marta.
Ah, és veritat.
Virguero també és Miqui Puig, és un tio que fa, realment sap tant de música, Miqui Puig, que avui en fa 54, molt més jove, sembla. Músic i cantant, que va formar part del grup Los Sencillos durant 16 anys i que tots recordem doncs, per aquest mític Bonito és. Va, i per animar una mica el dilluns, un clàssic que no passa mai de moda. José Pujol i Fader.
Gotitas para el corazón, a ver si el condenado.